Radio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Pere Esteve.
Benvinguts a 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'inició d'avui a l'estem de Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Pira.
A l'extrema esquerra, Pere Esteve.
I davant de centre killer, Tom Bonet.
I com és habitual en aquest programa, començarem parlant sobre l'esport local. El Piera va guanyar 2-1 contra el Sant Quirze del Vallès, partit molt dur que el Piera va aconseguir salvar i va fer que aquest equip es pugui posar bé de... en la permanència. El Piera també juga contra el Barberà aquest cap de setmana, fora de casa, per tant, partit complicat, per... gairebé per poder... salvar-se directament no és un, no, o sigui, si guanyen no és matemàtic, però és virtual ja gairebé, crec jo, perquè espero que el Piera pugui guanyar els següents partits, perquè crec que té un calendari prou bo i el Piera té tots els números per poder-se salvar aquesta... esperem que es pugui salvar. Sí que és veritat que els de darrere són, estan bastant ajustats i amb dos partits et posen davant, però el Piera també, o sigui, que el Piera també juga, vull dir que el Piera també pot competir i... perfectament per intentar salvar aquesta segona catalana. Al principi vam dir que aquest equip podria prometre més. Crec que hi ha hagut circumstàncies que ens han fet que no puguem jo crec que hi ha hagut circumstàncies externes que no han fet que no puguem estar més a dalt, però el Piera crec que es pot salvar i la temporada que ve si plantejar-la com intentar mitja taula cap amunt. Ara sí, en clau blaugrana, el Barça, partit rocós aquest dimecres contra el Celta, partit que ens va deixar dues lesions, jo, Cancelo i Lamine Yamal, i simplement un partit... Lamine Yamal va ser curiós perquè va fer el gol i a l'instant es va lesionar, gol de penal, penal molt clar, i aquest cap de setmana és igual el Barça contra el Getafe i el Coliseu Alfonso Pérez. Ja vas veure el partit de dimecres?
Sí, va ser un partit força difícil de veure. La veritat, no va ser un partit de gaires ocasions, però aconseguim els 3 punts, que crec que és el més important. El Celta de Vigo al final és un rival força potent. Està jugant a Europa League la temporada passada i crec que classificarà també a Europa la que ve. I doncs al final va jugar bé les seves cartes. Al principi del partit crec que va tenir força dominància, Joan García va fer un parell de parades importants i ja després doncs el Barça va tenir aquestes ocasions bones, com el penalti que, com tu bé dius, va marcar Rafinha, Lamine Yamal, però va lesionar-se, cosa que em va recordar una mica aquell gol de Cesc Fàbregas.
Jo pensava que Lamine Yamal estava fent una celebració, perquè si us en recordeu, Xhaka fa com dos anys va fer com si es lesionés i va dir, vale, està fent la celebració,
sí, sí.
Però després va veure que no.
Sí que és cert que... no, jo la veritat és que no vaig creure que ho fingís. Al final és un showman, però la manera en què es va deixar caure al terra doncs ja semblava que tenia mala pinta. Em va recordar molt a com Cesc Fàbregas va marcar gol a la Champions contra el Barça de penalti també, i després de marcar el gol de penalti acaba lesionat contra el Barça també, o sigui, força curiós. Però vaja, Lamine Yamal, pel que s'ha dit de moment, es perdrà com a mínim el que queda temporada amb el Barça, molt probablement, i a més perilla l'inici del Mundial, i ja si fos una lesió de tercer grau, doncs ja fins la temporada que ve no tornaríem a veure el jugador espanyol.
No, però es veu que sí que arriba pel Mundial, eh?
Sí, però va això, que pot arribar més o menys just. Més polèmica del partit, el de Ferran Torres, anul·lat. No sé què n'opines tu, Ton, jo crec que és un error del VAR. Literalment el fotograma que van ensenyar, Ferran està per darrere, o sigui, no entenc quin va ser el criteri ni del VAR ni de l'arbitratge, però vaja, el gol va anul·lar, el Barça no va trobar falta aquell gol, però vaja, un Ferran Torres que ha estat tornant a marcar una mica últimament, encara que molts gols o moltes ocasions acaben anul·lades.
Sí, no entenc per què li anul·len aquell gol a Ferran Torres, és lamentable com li poden anul·lar això, i és més lamentable que es passin 2 minuts revisant el gol perquè estiguin tirant les línies i posin el frame quan la pilota ja ha sortit del peu de Pedri perquè puguin anul·lar-li un gol al Barça. Ho va dir Tebas, va dir el Barça no guanyarà tots els partits que queden, i quan ho diu el president de la Lliga és com que hi ha una conspiració o alguna perquè el Barça no guanyi.
A veure, conspiració tampoc, però sí que és cert que va haver un error arbitratge força greu i doncs que ens podria haver arribat a costar punts. Malgrat això ens mantenim encara 9 punts del Real Madrid com a líders. La Lliga, doncs, si ja era pràcticament impossible, ara ho és encara més. A falta per això d'un clàssic, però jo veig força còmode la posició del Barça. No crec que passi gaire, malgrat que no estigui la Minya mal ni Rafinha. Crec que podem seguir fent el que està fent el Barça, que és guanyar, i doncs són bons resultats. El Getafe sí que m'espanta una mica, perquè ve d'una dinàmica molt bona, està gairebé per entrar a Europa.
Va guanyar un partit sense tirar a porteria.
Sí, contra la Real Societat aquest cap de setmana. Venen amb una bona dinàmica, defensius com sempre, però a més pensa que està jugant al Coliseum, que és una gàbia, no deixen sortir els punts d'allà, o sigui, és un partit que serà molt complicat, un partit força brut segurament, i si segueix com ho està fent l'arbitratge, doncs molt possiblement força polèmic també.
Sí, és que el joc del Getafe és el verdader joc de poble, o sigui, és el verdader joc que podria fer un equip de tercera catalana per poder-se salvar. Però, clar, és molt difícil afrontar aquest partit perquè el Barça no té espais per córrer, no té espais per passar-se el partit tocant la pilota, no sé si...
I també ens falta ara Lamine Yamal i Rafinha, tots dos, o sigui,
sí,
falta la força ofensiva.
No sé, Pere, el Getafe-Barça d'aquest cap de setmana, com el veus tu?
Veig que el Barça pot... Ho veig complicat pel Barça, perquè el Getafe, només vull dir, que va guanyar 0-1, ara no recordo contra qui.
Sí, ho acabem de dir, sense tirar porteria.
Sí, sense tirar porteria. Allà ho deixo, eh? Però amb el Barça no crec, perquè el Barça ja està a punt de guanyar la Lliga, o sigui, potser, jo crec, suposo que anirà a matar, perquè ja els han eliminat de la Champions, llavors pues, anireu a buscar, almenys assegurar la Lliga, i el Barça anirà a resar, encara que bordarà, sempre els pot sorprendre alguna contra, marcar-los i tancar-los.
Sí, no ha estat l'única vegada que el Barça ha punxat contra el Getafe per 1-0 al Coliseum, o sigui, és un partit que jo no m'arriscaria a dir un resultat, la veritat.
I a més a dalt tenen algun que de tant en tant enganxa una bola i sempre les enganxa.
Adrián Lisso, la veritat és molt bon
i que sempre les enganxa contra el Barça. Sempre el davanter del Getafe sempre les enganxa contra el Barça.
Bueno, és que tenen jugadors que no són estrelles, però sí que són jugadors que, si tenen el dia, poden complicar un partit.
Són soldats.
Sí, Luis Milla, Adrián Lisso, tenen Mauro Arambarri, tenen també Borja Mayoral, o sigui, són jugadors que si tenen el dia tenen força qualitat i et poden destrossar un partit. Sí que de normal, jugador per jugador, el Barça hauria de guanyar, però de carrer, però ja ho diem que el Getafe és el Getafe i jo no m'arriscaria a dir cap resultat, però serà un partit força difícil de veure, això segur.
I a part, sobretot, serà interessant, perquè el Barça, encara que perdi, té un avantatge bastant llarga contra el Madrid.
Sí, són 9 punts.
També et dic, si punxés el Barça, encara hi ha possibilitats que pugui guanyar el Madrid, perquè si el Madrid s'emporta el Clàssic, i el Barça punxa, el Madrid es quedaria només a 3 punts, que al final...
És un partit dolent i un partit que t'anulin un gol com el que li van anul·lar a Ferran Torres, Pere. Lamentable que hi gol anul·lat. L'has vist o no?
Quin?
Ferran Torres contra el Celta.
No, el Gero.
És bon gol a sobre, o sigui, la definició és molt bona, una bona volea.
La definició que no ha fet mai Ferran Torres, que és controlar i fotre-li la volea a dalt.
Em sona.
Però li anul·len... Mira, ara et buscaré el frame perquè ho vegis.
Ho busco, mentre aneu.
Sí, no, és que no té sentit, perquè, ja ho he dit, quan el president de la Lliga diu que el Barça és molt impossible que guanyi tots els partits que li queden, això vol dir que hi ha algú perquè no guanyi. No sé si vau veure també Ferran Torres pujant a Instagram una foto del frame i posa que vaya ojo i etiqueta a la Lliga i a Javier Tebas.
Sí, bueno, a veure, aquí se la pot estar jugant una mica per una possible sanció o alguna cosa per l'estil, però dubto que passi res al final. Bueno, és un comentari així que ha posat ell i doncs llibertat d'expressió al final.
A veure, un golaç és...
És bon gol, però és que veus les línies i...
Tu, allà amb si...
A veure...
És una separació... Si em vols comprar aquella fora de joc, que per mi no n'hi ha, és una separació, és un fora de joc per àtoms, perquè està un àtom per davant.
És una separació perquè,
però...
perquè ha bombejat ombro, ha fet ombro abans de l'entreno, abans del partit, i ha fet... I li ha crescut 0,2 centímetres. L'ombro.
Però és que què és? A partir de l'ombro...
Sí, perquè el braç no es compta ja.
Però és que aquí a la línia no surt l'ombro.
No, sí, la línia està posada més o menys quan acaba l'ombro, del Ferran. Però clar, és que l'altre també està damunt de la línia, aleshores no té gaire, no té gaire sentit.
Fixa que només posen aquesta imatge del fora de joc.
Ara, digue-m'ho a mi, Ton, que...
Ja ho sé, però vull dir, posen... I a més és un frame en el qual Pedri ja ha tret la bola ja ha sortit dels peus de Pedri.
A veure, també estic veient que el Celta va tenir un contra-1 contra...
Sí. Però una cosa no treu l'altra. O sigui, el Celta pot estar molt a prop de guanyar el partit, però que estigui molt a prop de guanyar el partit no vol dir que l'àrbitre diga vull que sigui més interessant el partit, anem a fer que aquest gol no valgui, no. O sigui, no és futbol de barri, això. No pot ser perquè... No, és que aneu perdent i sou els bons, va, anem a donar-los una mica de peixet. Això ha de ser una lliga... és la lliga més important de tota Espanya... I m'arriscaria a dir la segona millor lliga del món, perquè per mi la Premier League és inamovible. No pots
però ser que hi hagi aquests errors arbitrals. La Premier League és inamovible, però això t'ho puc discutir.
Però jo crec que
és inamovible, vale que l'estil de joc m'agrada molt més que el de la Lliga.
No, però econòmicament és impossible competir amb la Premier League. Amb la Premier
és impossible, perquè tens allà tots els àrabs amb el petroli invertint.
Però no, per i no això, nivell... però per exemple, el Sunderland va ascendir... I per ascendir, no sé si va tenir 100 o 200 milions. O sigui, crec que va tenir 100 milions per ascendir. Sí, és una passada, l'Oviedo, que ha ascendit com a tercer aquesta temporada, potser va tenir 5 milions. És que és un salt tan bèstia que és que no té cap sentit. Un jugador dels millors que tenia l'Alavés, el Carlos Vicente, que era molt bo i era una de les estrelles de l'Alavés i un dels jugadors més reconeguts de la Lliga, el van fitxar d'Anglaterra. Està a segona d'Anglaterra.
Perquè l'anava millor. A segona,
no,
o sigui...
No, està al... No sé quin equip està.
El Bristol Rovers, una cosa així, diria.
I està. És un jugador normalet de segona. I aquí és una estrella de primera. No té sentit, o sigui...
Però jo crec que un equip de mitja taula, com podria ser, per exemple, l'Oviedo... No, l'Oviedo no és mitja taula.
No, un equip de mitja taula...
Un Mallorca, per exemple...
No, el Mallorca no és mitja taula. Podríem posar a mitja taula ara mateix l'Atleti de Bilbao. Ara mateix el Atlético de Bilbao és mitja taula. Doncs
pues el Sunderland, que acaba de descendir aquell any, ara mateix guanya l'Atlético de Bilbao, però de
milions,
carrer.
No, és que no, de milions...
De carrer, i de joc, de carrer.
També, o sigui, hi ha una inferioritat tan gran, però no només la Lliga Espanyola, sinó tota la resta de lligues. Estan molt, molt per sota, però econòmicament sí que hi ha... La resta de lligues estan fins i tot millor que la Lliga Espanyola. La Lliga Espanyola, de les 5 grans lligues, és la quarta. O sigui, està només per damunt de la Bundesliga, que només té el Bayern. És una lliga que té 18 equips només.
Però ara és discutible perquè es gasta molt més milions, però al final el que han guanyat més Champions són els equips espanyols.
Sí, però és
traient el Madrid, encara el Barça té més Champions que els equips de la Premier.
Que el Liverpool no.
Bueno,
el Liverpool... però si sí, fiques sí, t'entenc, però també vull dir, del Madrid, 5 Champions són el 1960 i
bueno, que aleshores encara que li treguis...
allà directament, és que potser la majoria d'equips de la Premier ni jugaven, i a més, vull dir, en quant a individual, o sigui, si t'hi poses el Madrid, el Barça i l'Atlético, i fins i tot el Villarreal, però bueno, el Villarreal ha quedat 35è, però bueno, deixem el Villarreal, aquests tres, els tres bons actualment d'Espanya, i els compares amb els tres bons d'Anglaterra, potser són millors els tres bons d'Espanya, però vull dir, que... compares els tres de mitja taula d'Espanya i els tres de mitja taula d'Anglaterra, i Anglaterra és que et destrossa, és un canvi brutal.
Però el que jo opino és que té molt més mèrit el que va fer l'Oviedo amb 5 milions que el que va fer el Sunderland amb 100 milions.
Bueno, el Sunderland està a mitja taula ara mateix.
Ja, però pensa, a l'Oviedo amb 5 milions va pujar a primera i ells van necessitar 100 milions.
Sí, hi ha molta també, diferència. Però, també pensa que allà no està jugant... O sigui, a més, hi ha una diferència molt bèstia amb els que pugen i els que hi ha allà a la Premier League. O sigui, si t'hi fixes, gairebé tots els anys, els tres que pugen són els tres que baixen. Pràcticament tots els anys. Són equips ascensor tots. El Burnley, per exemple, va pujar, ha tornat a baixar. O sigui, no duren perquè és que hi ha una diferència econòmica tan bèstia. Entre, a la pròpia Lliga ja hi ha tanta diferència econòmica que és que no s'aguanta. Aleshores, a la Lliga Espanyola no hi ha aquesta diferència econòmica entre els de primera i els de segona. Sí, treus els cinc de dalt. Aquí hi ha diferència econòmica. A la resta, no. Són equips molt més humils i és que... No pots comparar.
Us volia preguntar una cosa i és... He llegit que Nico Williams volia tornar o volia tornar a intentar venir al Barça.
No.
Ni de broma, no?
No, jo no el vull, el Nico.
Però no el vols? Pel feo que us ha fet tantes vegades o perquè no t'agrada?
A mi Nico no em desagradava. No vaig ser tan partidari mai de Nico... A mi m'agradava més Luis Díaz. Jo era més de Luis Díaz. Però, a veure, Nico no em desagradava. Però vull dir... a veure, la Eurocopa va tenir una molt bona Eurocopa, però va ser marxar de l'Eurocopa i va desaparèixer com a jugador per mi. Ha estat lesionat una bona estona i quan ha tornat no ha fet absolutament res. A més, ja no només que no sigui un jugador que rendeixi, sinó que a sobre és que t'ha fet aquest lleig. O sigui, per mi un jugador que ha volgut un millor contacte amb l'Atlètic abans que venia al Barça, quan estava dient que vindria al Barça, que vindria al Barça, que vindria al Barça, no. A més, que ja et dic, no és tan bon jugador. Rafinha, encara tenim per estona, perquè Nico, si bé no serà com a suplent, Rafinha encara té per estona, la minya van el mateix. I a més, el Barça no està amb els diners com per fitxar Nico Williams. Nico Williams necessitaries pagar 70 milions, potser, i el Barça ara no pot pagar 70 milions perquè vindrà Bastoni, molt segurament, i Bastoni per menys de 50 quilos no te'l treus. I has de fitxar un davanter, que volen que sigui Sorloth, volen que sigui no sé qui, però que no vindrà Sorloth per 10 milions. Aleshores, ja només entre Bastoni i el davanter que vulguis portar, gastes més de 100 milions perfectament. I pots arribar fins i tot, depèn de qui fitxis, a 150 milions. Aleshores, per mi, Nico Williams ja no és que no, ni m'agrada ni crec que el club sigui econòmicament capaç de fitxar-lo. A sobre que l'afició el té en una creu, a Nico Williams.
Sí, el dia que va venir l'Atlètic de Bilbao es va xiular el Nico Williams com si fos Figo. Ara sí, en clau blanquiblava, derrota, una altra derrota de l'Espanyol al camp de Vallecas, però un camp en horribles condicions, perquè he vist que fins i tot el porter havia d'estar posant brides a la porteria i l'Espanyol fallant un penal... No rasca ni un punt a
abans, Madrid. Abans d'això, tu creus que és l'estadi en pitjors condicions de la Lliga? O sigui, és el pitjor estadi de la Lliga?
Sí.
O per tu, per exemple, sempre critiques molt aquest estadi, per tu Montilivi és pitjor que el Rayo Vallecas, el del Rayo Vallecano?
Dient la meva opinió realista, li tinc molt fàstic al Girona.
Sí, però no estem parlant de l'equip, estem parlant de l'estadi. O sigui,
sí, sí, per això.
I Montilivi, per mi, és un estadi molt petit, tot s'ha de dir, o sigui, té 10.000 espectadors de capacitat, crec, però, vulguis o no, no estan en les mateixes condicions que el Vallecas. O sigui, Vallecas està horrible, per mi és el pitjor.
Traient-li el fàstic que li tinc al Girona, a veure, és el que dius tu, és un camp molt petit, lamentable, però encara que sigui molt petit i lamentable i ho puguis veure des de la muntanya, almenys està en condicions la porteria, la gespa, els vestuaris, etc, etc. El Vallecas, per mi, és que no haurien de jugar a primera. No perquè sigui un equip de barri que mira, em sap greu, no han acabat molt bé, però mira, és l'equip de barri, no sé què, no? Però dona igual que sigui un equip de barri. Com pot permetre el meu amic Tebas, fill de sa mare, a part dels horaris lamentables, un dijous a les 8, que puteges a la gent que vol anar a Vallecas i als de Vallecas, perquè, que jo sàpiga, molta gent acaba a les 6 de treballar. Si has d'anar de les 6 fins al camp, que vas amb la roba a treball o què? I te'n vas a dormir, no veus els teus fills, no veus res. Sí o no?
Sí, sí, sí.
I clar, i veus allà, i una porteria que li has de posar a brides. I estem a primera divisió.
Bueno, sí. Però crec que ja no és tanta culpa de Tebas, que també ho és, perquè podria fer...
No hauria de permetre.
Sí, sí, o sigui, aquí tens tota la raó. O sigui, la culpa és la directiva del Rayo, que és corrupta i no inverteix.
Jo que flipo és els collons que tenen de jugar la Conference League, de poder fardar tot el que vulguis, d'aquesta és la Conference League, i després tens un estadi que hi ha goteres que quan plou s'inunda el camp, que la gespa fa pena i que se't trenca la porteria.
Vaja, el del filial encara està pitjor, però sí, vull dir, per mi Tebas el que hauria de fer en aquesta situació és dir-li al president del Rayo, en aquest cas, o arregles l'estadi o et posem una sanció, ja sigui reducció de punts o econòmica o el que sigui, i ha de fer-ho ja, perquè és que si no aquell estadi és un perill, ja no només per l'espectador, sinó pels propis jugadors és un perill. La gespa així, o sigui, està en unes condicions pèssimes.
És molt lamentable l'estadi.
Sí, sí.
I res, va ser un resultat bastant dolent, que l'Espanyol va tornar a perdre, molt dur, i poca cosa, la veritat. Feia aquell penalti, em va doldre molt, però bueno, és el que hi ha, i espero que puguem tornar al que érem abans, de poder guanyar molts partits seguits, i de poder estar tranquils una altra vegada i tornar a ser el que érem, bàsicament.
Aquest cap de setmana l'Espanyol juga, no sé si casa o fora, contra el Levante.
Juga a Cornellà, crec.
Partit que crec que no és...
Oi que juga a Cornellà, Pere?
Juguem a Cornellà contra el Levante. Un horari bastant dolent, un dilluns. Sort que per mi és, per nosaltres és festa, perquè és Sant Crist.
Bueno, també has de pensar que, com heu jugat el dijous, doncs no es poden posar un partit el diumenge. Tampoc.
No, sí.
No sé com veus aquest partit, Pere. Creus que puntuareu ja per fi el 2026 o seguirà sent un 2026 sec?
Espero que puguem puntuar, o si no, espero que sigui contra el Real Madrid, que seria algú bastant curiós, però també molt bona vegada. Confio en que amb el Madrid podrà ser la veritat. No sé com vosaltres ho veieu.
A veure, jo crec que el Levante anirà per totes, perquè al final s'està jugant a... La supervivència a primera, està en posicions de descens i ha tingut un parell de bons resultats, s'ho està jugant tot, però sí que és veritat que l'Espanyol anirà amb la mateixa intensitat i podria passar qualsevol cosa.
Aquest cap de setmana, en especial el dissabte, es va celebrar la Copa del Rei. La va guanyar la Reial Societat. Gràcies, sisplau, Reial Societat, per guanyar aquest partit. El fàstic que li ha agafat a l'Atlètic de Madrid en aquests últims dos mesos crec que no es pot descriure en paraules. I no sé, Gerard, vas veure el partit?
Sí, vaig veure el partit. Força entretingut de veure, realment. O sigui, un parell de gols. No coneixia a Unai Marrero. Em va sorprendre molt positivament. O sigui, a més vaig fixar-me que era un porter molt jove. Crec que té 23, 24 anys. I ho vaig estar parlant. I la realitat és que la cantera de la Real Societat està força infravalorada. Té jugadors com Mikel Merino, Zubimendi, el propi Marrero, Àlex Remiro, i sobretot en porters destaca molt. El Marrero, a més, Unai Marrero havia jugat tots els partits de Copa com a porter titular, i doncs per mi va ser el millor jugador de la Real Societat, va parar forces pilotes, va encaixar només dos gols, i després la tanda de penaltis doncs, va parar dos xuts de l'Atlético, molt bona actuació del porter, i doncs la veritat jo estic força content amb la victòria de la Real Societat, que guanya un títol des de no feia tant, o sigui, crec que va guanyar la Copa del Rei 2021 quan estava jugant encara Alexander Isak, imagina't, però sí, la veritat és que la Real Societat va salvar una mica la final i jo estic força content. Oyarzabal, a més, ja ha guanyat dues Copes del Rei, es consagra a més com un dels jugadors més importants, deixem-ho així, de la història recent de la Real Societat, i la veritat és que per mi és la cara del club totalment.
Sí, la Real Societat a més va tenir una afició que em va agradar moltíssim, perquè van xiular l'himne d'Espanya. Pere, no sé com veus això de que xiulin l'himne d'Espanya a la final de la Copa del Rei.
Anticonstitucional, i que si no estaràs a favor del rei no jugui la Copa del Rei.
I van recordar a una persona que durant tota la Copa van recordar, Aitor Zabaleta, assassinat pel Frente Atlético. Un detall molt, molt bonic per part de la afició.
Bonic, i a veure, crees tensió entre les aficions també.
Però Pere, és un tio que l'ha matat un grup d'ultres, vull dir...
Bueno, els Boixos Noi també han matat un de l'Espanyol, saps què vull dir?
Sí, però...
No ho anem recordant, perquè ja fa molt temps i jo crec que has de deixar la persona en pau. Si fos recent, vale, però és que pensa que això ja fa temps.
Ja, però jo crec que... per mi és un detall molt bonic i que fa que, a més, tingui... La celebració va ser històrica, la celebració de la Real Ciutat, crec que van ser com... 60.000 persones en una plaça celebrant.
Sí, o sigui, té una afició molt forta els de Sant Sebastián.
I, a més, es veu que l'organització de la Copa del Rei va ser nefasta, crec que les persones que havien d'anar amb cadira de rodes es van posar just darrere de la gran animació de l'Atlètic de Madrid. O sigui, no podrien veure res, pobrets. Però la Real Societat ha guanyat aquest títol. El podia haver guanyat el Barça, crec, si no... ens haguessin robat aquell gol de Cobercí, però... Bueno, ja s'ha acabat la Copa i ara passem a l'actualitat. Sisplau, Pere. I Gerard, il·lustra'ns amb l'actualitat de la Lliga, sisplau.
Doncs hi ha hagut força moviments, la veritat. No només a la lluita del descens, que també està força interessant, sinó algun moviment destacat a la zona més alta. El Barça es manté líder per això amb 82 punts. Pot arribar als 100 punts si guanya els 6 partits que li queden, i seria una cosa molt històrica, la veritat, per tu, sense veure una Lliga de 100 punts força temps. Ara mateix té 82 i es manté primer amb 9 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que es queda amb 73, el Villarreal amb 62 i l'Atlético de Madrid amb 57, que seria el que tanca la zona Champions. Després tindríem el Betis amb 49 punts, que estaria a l'Europa League. El Getafe, amb la victòria amb la Real Societat, es posa 6è actualment a la Lliga. Històric aquest Euro Getafe, està a Conference League. Això sí, empatat a punts, 44 més concretament amb el Celta de Vigo, que estaria 7è. Hi ha només 2 punts de la Real Societat, que en té 42 i estaria 8è. L'Atlètic Club ja ha començat a salvar-se de la lluita aquesta del descens, que arriba fins a mitja taula, i està 9è amb 41 punts. La mitja taula perfecta ara és de l'Osasuna i no de l'Espanyol, que en té 39 de punts. El Rayo Vallecano queda 11è amb 38 punts, empatat, això sí, amb dos equips que són... l'Espanyol, que està 12è, i el Girona, que està 13è. El València ha baixat posicions un altre cop i es manté encara així a la lluita pel descens, amb 36 punts en la posició número 14. Un empat entre Mallorca i Elche, que ha sortit del descens, tots dos amb 35 punts, que serien el 15 i el 16. El Sevilla, salvant-se per només un puntet, 34, està en la 17a posició i ja entra en la zona dels equips que estan lluitant per la permanència. Doncs tindríem l'Alavés amb 33 punts en posició número 18, el Levante 32 punts en 32 jornades en la posició número 19, i finalment el colista, que cada cop és menys colista i està tornant a enganxar-se a aquesta lluita, és l'Oviedo amb 28 punts, que està en la posició número 20.
Va guanyar aquest cap de setmana?
No, va punxar contra el Villarreal, però està retallant força punts. També el Levante, o sigui, a més, el descens molt segurament es decidirà amb una mitjana de 40 punts, perquè actualment l'Alavés, que és el que està com a 18, té 33, i perquè t'hi fixis, l'Osasuna, que ha estat desè, o sigui, la mitja taula exacta, està només a 6 punts del descens, o sigui que pot passar moltes coses en pocs partits. A més, hi ha partits, enfrontaments directes entre aquests equips de la zona que està lluitant per baixar a segona, i doncs pot passar qualsevol cosa, la veritat. La Lliga, malgrat que per dalt estigui força decidida, està molt interessant pels equips de baix, i pot passar qualsevol cosa.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies i molt bona nit a tots els oients de Ràdio Pira.
Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies i molt bona nit a tots els pericos de Pira.
I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu, si ens voleu seguir escoltant aquestes veus, cada divendres a les 10 aquí a Ràdio Pira.